Aquí comença... El racó del manga. Amb Marc Pérez, Viri Chuela, Oriol Clavell, Xavi Omella i la Geis.
Benvinguts al Racó del Manga, un podcast de manga, anime i cultura japonesa en català. Ens acompanya Viri Chuela.
Tashigakita!
Oriol Clavell.
Salutacions, audiència.
Xavi Omella.
Molt bones, friquis.
I la Geis.
Com esteu, família?
Aquest és el resum del programa d'avui.
En el podcast d'avui, gravat des del Manga Barcelona 2021, explicarem les novetats més sonades de l'esdeveniment i compte perquè en algunes d'elles el català hi serà molt present.
Analitzarem un manga shonen que parodia el món de la màgia de manera trencadora. Mashal!
A continuació, a l'Espai Japó, Oriol Clavell ens parlarà d'un altre personatge històric, l'emperadriu Jingu.
Tot seguit, ara sí, Xavi Omella estrena definitivament nova secció amb una notícia curiosa al seu Xavi's Bizarre Adventure.
I a l'enigma d'en Conan, com sempre, es plantejarà una pregunta a l'audiència i la setmana que ve al Twitch sortejarem un manga de Norma Editorial, cortesia de Norma Comics.
La Geis ens porta l'actualitat de la setmana.
El manga de My Hero Academia arribarà en català.
Això mateix, durant la presentació de Planeta Còmic, durant el manga Barcelona, dintre de les moltíssimes bombes que es van anunciar, arribarà My Hero Academia en català. I serà a partir del proper Sant Jordi, abril de 2022. En el qual l'editorial publicarà entre 2 i 3 volums mensuals, amb la intenció de ficar-se al dia tan aviat com sigui possible.
Doctor Slum rebrà nova edició en català.
La pluja de llicències de Planeta Còmic ha confirmat que arribarà el manga de Doctor Slum en edició en català, la qual comptarà amb una traducció que tindrà com a referència el doblatge de l'anime emès en el seu dia per TV3. D'aquesta manera, a més de Bola de Drac, Naruto i el detectiu Conan, l'editorial demostra que vol donar suport al manga en català. Abans hem dit My Hero Academia i ara el Doctor Slum. Però és que agafeu-vos forts perquè Planeta Còmic encara té moltes bombes més.
Llicenciat el manga de Dragon Quest Daino Daiboken, les aventures de Fly.
Quan semblava que la presentació de Planeta Còmic havia finalitzat amb més de 15 bombes, tot estava perdut per aquesta llicència. Però en l'últim moment mostren la llicència que portava més de 14 anys. 14 anys! Dragon Quest Daino Daiboken, més conegut en el nostre país per les aventures d'en Fly. I sabeu qui va embogir en el nostre stand qual boig? Doncs el mestre Dac, qui va demostrar la reacció davant dels nostres oients i la nostra audiència a través del canal de Twitch i YouTube.
Dragon Quest Daino Daiboken! Arriba! Al març! Dragon Quest! Dragon Quest, la cancel band! Fly! Fly! Sí! Sí! Després de... No, no! Després de més de 20 anys! El Fly, aquell tenim, me cago en la puta! Tenim el Fly!
Un moment únic i èpic. Això mateix, el manga arribarà de manera bimestral el proper març de 2022 en una edició que ens en van a un preu de 12,95 euros.
Selectavision llicència la pel·lícula de En busca de la màgica d'Oremí.
Previ al manga Barcelona, Selectavision va anunciar la llicència de la pel·lícula de En busca de la màgica d'Oremí, llargmetratge que commemora el 20è aniversari de la mítica sèrie que es va emetre al nostre país a través de TV3. La història segueix la vida de la Mire Yoshizuki, un oficinista de 27 anys que acaba de regressar al Japó, Sora Nagase, un estudiant de 22 anys que fa de cangur a mitja jornada i treballa a una botiga d'okonomiyaki. Les noies tenen en comú una gemma màgica que donarà inici a una nova aventura.
Arechi Manga llicencia el manga d'Ashita no Jo.
Seguim amb bogeria de llicències i novetats que fan trencar tots els esquemes aguts i per haver. I és que, a la presentació d'Arechi Manga, Carles Miralles va donar a conèixer 4 títols, anunciant el manga de Shitano Joe, obra clàssica i tràgica del boxejador Joe, amb la intenció de trencar amb els estigmes de els espocons no funcionen o que les petites editorials no poden apostar per grans títols. Un cop més, Carles Miralles vol reivindicar Kareichi Manga i deixar molt clar que cap d'aquestes afirmacions tenen força. Qui hauria de dir que una jove editorial com Kareichi portaria City Hunter? I qui hauria de dir que un any més tard portaria un clàssic com és Shitano Joe?
El racó del manga reivindica l'estat de l'anime en català en el Manga Barcelona.
Dins del marc d'activitats del Manga Barcelona, el racó del manga, comptant amb la presència dels germans Trifol, Núria i Albert, es va dur a terme una xerrada sobre l'estat actual de l'anime en el nostre país. Una xerrada que va comptar amb una gran assistència del públic del Manga Barcelona i on es van crear moments molt èpics i reivindicatius. Esperem que des de Fic Còmic es recuperi i la puguem veure tots junts. Una autèntica bogeria!
El live action de Tokyo Revengers arribarà al nostre país el 2022.
Durant la presentació de Cineàsia, s'ha revelat que el live action de Tokyo Revengers arribarà a Espanya el proper 2022. L'adaptació d'imatge real del manga de Ken Wakui arribarà a la gran taquilla. Encara falta molt per desvetllar més detalls. Però, tot i així, ens han avançat que passarà alguna cosa relacionat amb la sèrie.
Si t'agrada el manga, l'anime, els còmics i el merchandatge, Norma Còmics és la teva llar. Més de 700 metres quadrats plens de fantasia i productes per a tots els gustos. Ens pots trobar al Passeig de Sant Joan número 9 de Barcelona. T'esperem!
Oients, sabeu què? Tinc bones notícies pel racó del manga. El príncep Koema m'envia a mi la bota a comunicar-vos que el vostre programa s'escolta fins i tot al món espiritual. Què us sembla?
Podeu escoltar-nos a través de l'iTunes, Spotify, iVoox i Google Podcast. I també podeu seguir els nostres directes a Twitch i YouTube.
Espero que sentiu el so ambient. Estem al Manga Barcelona 2021, estant número 147, pavelló 2. Us hem de demanar disculpes per una cosa. Primer, Vidi, estic afònic. No sé si se sent, però estic molt afònic.
Jo després de 3 dies no me n'havia donat.
I segon, hem de gravar amb mascareta, per tant el so estarà amortiguat, però vam pensar que seria una bona idea que la gent que està presencialment en aquests moments en el nostre stand veiés com treballem i com gravem. Serà un podcast diferent, no hi haurà tanta edició. Volem que sigui més autèntic, volem que sigui una pista, que se senti el so de fons. I per tant, no us preocupeu que la setmana que ve tornarà el podcast normal. Però anem a divertir-nos una mica amb Marshall, no, Vidi?
Exacte, som-hi.
Doncs avui ni opening, ni ending, ni insert song, ni res, perquè Marshall és un manga que no té adaptació animada de moment. És a dir, que no toca dir absolutament res de moment.
Podria ser el primer manga que hem fet que no té anime?
Sí, senyor. Marshall és el primer manga que hem fet que no té anime. És de l'any 2020 i és de Hajime Komoto. Es va publicar, o millor dit, es publica a la revista Weekly Shonen Jump, atenció, de l'editorial Suècia. I aquí a casa nostra ens ha arribat de mà dels amics de Norma Editorial amb 3 volums i és un manga que està obert al Japó. Porta 8 volums i atenció perquè ho pot rebentar bastant. És un shonen que estic segur que t'agradaria. És dels teus, Vidi.
Podríem dir que és un Magical Boys?
Sí i no. Ho parlarem. El manga d'avui el podríem resumir molt ràpidament amb la següent frase. Què passaria si portéssim en Saitama de One Punch Man al món de Harry Potter?
Podries tornar a fer un altre shonen sobrevalorat?
Doncs compte, perquè el que esteu pensant tots és el que succeeix. En aquest món la màgia ho regeix absolutament tot. A més, normalment la classe més alta de la societat té més poder màgic. Tothom sap fer màgia, és a dir, fins i tot tenen una marca en forma de cicatriu a la cara per saber que poden fer màgia. El nostre protagonista és en Mash i és un noi que, primer fer l'incís, coses del directe. Qui no sap fer màgia, és com un delicte. Tothom té que saber fer màgia. És una mica nafi, això, eh?
Si no, què et passa?
Doncs que t'agafen i et torturen i t'engarjolen.
Wow.
El nostre protagonista és en Maix, que és un noi que viu sol en una cabana enmig del bosc amb el seu avi. I tu què diries, Viri, sap fer màgia o no?
Jo crec que justament ell no.
Correcte, no en té ni idea, ni idea.
Unexpected.
Però què és el que sap fer millor que ningú en Maix?
Plorar.
Entrenar.
Ui.
Com un boig, entrenar com un autèntic boig. El seu avi li ha inculcat al cap que té que entrenar molt, sobretot perquè per la seva seguretat, perquè si no sap fer màgia i l'enganxen, té que poder-se defensar, val? Però és un autèntic boig, agafa peses de 1.000 quilos i comença a fer 1.500 peses. És en Saitama, eh? De veritat que és en Saitama. L'avi li diu que té que marxar un moment i que no vagi a la ciutat, perquè és molt perillós si s'enteren que no té marca i tal. Què és el primer que fa en Maix?
Se'n va a la ciutat!
Bien, correcte. Fins aquí tot previsible. Evidentment, l'enganxen, es donen compte que no en té ni idea de fer màgia i l'intenten detenir, evidentment. Aleshores, l'avi ràpidament el veu, se l'emporta corrents i el treu d'allà i li fot una bronca de caldeu, perquè diuen, ja t'he dit que no baixis mai perquè no saps fer màgia, et detindran, no facis això. Però amb Brad Coleman, que és un personatge important, es dona compte i el persegueix. En Brad Coleman és de les forces de seguretat de màgia, és molt poderós. I els troba, evidentment, troba la cabana, troba l'avi, comença a maltractar l'avi. I...
A maltractar l'avi?
Sí, és molt bèstia, li fot un parell d'hòsties ben donades.
Ja pilla el iaio.
Sí. I aleshores en Maix els fot pel mig i aleshores en Brad Coleman tira el típic superencanteri mega bèstia de bola de foc de la hòstia i tal contra en Maix. Què fa en Maix?
El pare.
Li fot una hòstia a la bola i se'n va a la merda, o sigui... ni li afecta. Aleshores el company d'en Brad es queda, però què és això? És impossible, val? Aleshores, en Brad Coleman veu que aquest noi és físicament ultra mega poderós i fa un tracte amb ell. Li diu que es té que convertir en el visionari diví, que és el millor alumne de l'escola de màgia. Per què? Perquè guanyarà molts diners i en Brad es quedarà els diners a canvi de que els deixarà en pau a ell i a la seva família. Perquè li diu, si no acceptes el tracte, tu hauràs guanyat, però començarem a perseguir i no pararem fins a aniquilar-vos. No podràs viure tranquil. I en Maix accepta.
Podria ser que aquest Brad es digui Zenda, aquí?
Podria ser, però ojo que no ens tanquin el podcast, aviam. Podria ser. Aleshores, entra a l'escola de màgia, però, insistim, no sap fer res de màgia. Absolutament res. Com ho farà? Doncs hi ha situacions de riure molt esperpèntiques. Per exemple, la típica escena de pràctica de vol amb escombra. Com diríeu que en Maix vol amb l'escombra? Perquè aconsegueix volar, eh? És complicat, eh?
Ho vull saber, ho vull endevinar.
Us ho explico.
Tu saps?
Hi ha aquí un oient que ha començat com a moure els braços amunt i avall com si volés.
La tira molt fort i corre i salta.
Sí, senyor!
Hola!
Un aplaudiment! Sí, senyor, tira l'escombra a moda de llança, superràpid, però ell és més ràpid, es tira a sobre i comença a volar. Doncs situacions d'aquestes, milions. I és una paròdia al món màgic en tota regla.
M'agrada, això ja m'agrada més.
Veus, ja sabia que t'agradaria. Aconseguirà ser Maix el visionari diví? Doncs llegiu el manga que en Norma Editorial el té disponible.
I per què ens recomanaries aquest anime, manga?
Aquest manga és un shonen paròdia de gran qualitat. Combina les típiques escenes de combat, però dins d'un ambient no habitual en els shonens. La paròdia de l'escola de màgia, del món de històries típiques de Harry Potter, és molt important. Se n'en fot molt l'autor de tot això. Se n'en fot moltíssim.
I tenen els noms en anglès, a més, he vist, no?
Sí, exacte, correcte. I jo crec que tota la gent que li agradi One Punch Man, insisteixo en el símil, li agradarà Marshall. És que té moltes similituds. moltes similituds i el mateix tipus d'humor. És molt, molt, molt divertit. Jo ho intentaria. Jo crec que els estudis d'animació japonesa actualment s'estan barallant per aconseguir la llicència de Mashle d'anime. Perquè ho rebentarà, eh? En recordeu-vos d'avui, Manga Barcelona, diumenge, dia 31, aquí a l'estand del racó del manga, Mashle ho rebentarà l'anime. Ja ho veureu quan surti.
Ara vull que el treguin.
El trauran, segur.
Pirca!
I fins aquí el manga d'aquesta setmana, un shonen pur que s'atreveix a fer una cosa inaudita en el gènere, destrossar el món de la màgia. Tot seguit, a l'Espai Japó, Oriol Clavell ens parlarà de l'emperadriu Jingu.
I la setmana que ve?
La setmana que ve, Bidichuela ens portarà a Sobia Sobase, una comèdia slice of life d'institut.
Missa, gràcies pel vostre recolzament. Però veig que hi ha oients que no donen suport a en Kira. Us recordo que conec la cara i el nom de molts de vosaltres.
Espai Japó.
Sentit fa un moment, la Bidichuela i en Marc estaven gravant aquí el manga aquesta setmana i seguim amb Espai Japó, que sí, Marc?
Seguim, el que passa que jo ara venero la teva presència perquè estic afònic, ja ho he dit al principi, s'ha notat en el resum, faré algun incís, però necessito que comandis la nau, Déu ens agafi confessats.
Sobretot, tu Marc, cada calla que molestes més. Bé, avui ens en tenim que anar fins a Kyoto de l'any 170, o sigui, estem parlant. Per què? Perquè neix la filla de l'emperador Okina no Sukuno no Miko, la Kazuki no Takanukahime. Per què? Perquè avui parlarem de l'emperador, de l'emperadora Jingu. Ella podem dir que va ser la primera dona samurai, però no ens tenim que anar basant adelantant fets.
Primera dona samurai, recordo que vas fer també el primer samurai i tampoc estava ambientat a l'època Edo, sinó és més antic, o sigui, primer samurai en quant a esperit, no oficialment, no?
Bueno, jo ho explicarem, perquè aquí hi ha una cosa que és bastant graciosa sobre qui era l'emperatriu Jingu. Ella es va casar amb l'emperador Juai, que aquest emperador va morir al 209.
L'emperador Joan?
Joan, eh?
Ah, vale. Por favor, eh?
Per favor. Però aquest emperador, no sabem per què, va morir l'any 209. I ella es va convertir en la primera dona ona bugeixa, que significa dona samurai.
Hòstia, a mi insisteixo que em flipa, eh? Perquè jo tinc entès que els samurais són any 1700, segle 16-17, època Edo, o sigui, estem parlant d'una època molt antiga i ja aquest concepte mental ja hi era.
Clar, clar, o sigui, estem veient que potser l'època samurai no és tan jove com s'han fet creure, sinó que potser ens n'anem més abans. Llavors, com hem comentat, és la primera ona bugeixa. Què significa això? Que és una dona samurai. I aquesta dona samurai pertany al primer grup de guerreres japoneses. Però que aquestes venen de la classe alta Bushi. O sigui, aquesta dona comencen a fer servir l'arc de l'espasa. La seva finalitat és per protegir la casa, la família i sobretot el seu honor.
És a dir, que ja li ve de família la traïció de l'espasa.
Clar. És així, o sigui, realment estem parlant que ella és ja tradició familiar. Però anem a mirar què és la part curiosa d'aquest emperatriu, que és una emperatriu llegendària. La seva vida diuen que és tot una llegenda, perquè no se sap fins a quin punt comença el mite i quin punt acaba la realitat.
O sigui, que t'ho inventaràs tot i és tot mentida.
Correcte.
Vale.
Aquí agafem dades que no existeixen, que nosaltres ens inventem.
Vinga.
I així seguim. Bé, com hem comentat al començament, l'emperador mort l'any 209. I fins que el seu fill, Ogin, el 269, no sigui emperador, ell serà l'emperatriu regent. I què fa aquesta emperatriu? Pues, com hem comentat, és una emperatriu llegendària. Per què? Perquè la llegenda diuen que era una reina xaman i que feia l'ús de la bruixeria per encantar les seves persones. Això a mi em sona molt a la boa Hancock, tu.
Sí, té un altre tipus de bruixeria més visual, però sí, i tant. Jo estic embruixat totalment.
Sí, sí, per la boa Hancock.
Era guapa l'emperadriu Jingo o què?
Segurament era guapa.
Però digues que sí, si t'ho pots inventar.
Pues sí, com que és tot mentida, diem que sí, vale. Per quedar bé. Hem de dir que a més també deien que l'emperatriu parlava amb els déus, a través d'un oracle. Llavors, es diu que a través d'aquest oracle ella es va convertir en un líder i va començar a invadir reines de l'oest.
O sigui, l'emperadriu seria negacionista, no?
Sí,
vale.
Però molt. Vale. A més, també va ser conegut com el regne de la Silla, que seria el sud-oest de Corea. O sigui, estem veient fins a on va arribar aquesta gran emperadriu. O sigui, va arribar fins a Corea. Va invadir Corea i va tornar victoriosa a la guerra de Corea. O sigui, ja estem veient que fins on va anar a entrar. Quan ella torna de la guerra de Corea, neix el seu fill. La segona llegenda que hi ha a través d'aquesta emperatriu diu que la seva tomba es basa en l'estela tradicional de Wagaat.
Sí, un nom impronunciable, sí. Que no, ni Déu sap com
Wagaeto,
es diu.
Wagaeto, sí. Que es troba a Manchuri i que ja va proclamar el seu domini. Com seria, per exemple, el Gongguryeo, que també que és el nom de Manchúria, que es troba a Corea del Nord. O sigui, ja estem veient que la part de Corea, la seva vida i la seva llegenda és molt important. Ella té uns estudis molt avançats per la seva època, va aprendre interpretació. Va haver moltes cartes importants de la seva vida que es van perdre. Per això no es coneix molt bé què és la seva, què és aquella ment, és veritat, i què és realment és llegenda. Però està clar que, com hem comentat, va tenir una... La seva vida té una por molt correlanciada a la regió del sud de Corea, com seria Gongguryeo cap a Tang, que és l'antiga Silla i Baishke.
Estem veient que té molta relació amb Corea, aquesta emperadriu
llegendària. Clar, és que ella va invadir Corea, o sigui, ella va ser la primera persona que va viatjar del Japó per invadir el sud del
sud. Sí, la va invadir, però s'hi va quedar, la van enterrar, el seu espírit està allí, o sigui, és una traïdora.
Sí, no, per què?
Molt samurai, però se queda allí.
Bueno, potser es va quedar allí per algun fet històric seu, que no sabem. Per què? Perquè aquesta va tindre una relació molt estreta amb Japó. Inclús van intercanviar entre les dues coses. Suposo que va haver allà alguna espècie de casament per mantenir Corea en nom de Japó. Inclús hi ha estudiadors erudits japonesos que diuen que això és una llegenda. Ho rebutgen completament, la història i el regnat d'aquesta empatia. Diuen que tot és un invent, que tot s'han inventat.
Home, si agafessis més personatges d'aquests ho tindries més fàcil. Potser passaries sí. El guió abans.
Segurament.
Doncs agafa personatges llegendaris a partir d'ara. No se sap no, el que van fer.
No, no, correcte. Perquè estem veient que està tot inventat. Diuen que el seu període regent està entre l'any 200 i l'any 270. I que, això sí que està registrat al Koshiki. Clar, això explica que el període interregent entre l'any 270 i 277 sí que està registrat ara mateix, que seria l'època Koshiki. I ho podíem trobar a Hinonshoki.
Jo m'he quedat en que és un emperadriu que ve de la família Bushi, que dominava l'art de l'espasa, que era la primera dona guerrera samurai, però tot el que més jo no em crec una merda.
Ja quan ve comentat, els historiadors japonesos ja estan dient que tot això és mentida, que tots ho han inventat i no se sap el per què.
Doncs bé, ja ho heu vist, Oriol Clavell amb un personatge històric, suposadament samurai, no, samurai sí que ho era.
Samurai, sí.
Venia de la família Bushi, però tot el demés ho podeu oblidar o fer un manga, si voleu. Seria sí. Una bona història.
No, no, i tant, perquè ja tenim notat que no és veritat. I la setmana que ve...
La setmana que ve viatjarem al segon santuari més sagrat del Japó, i aquest sí que no està inventat. El santuari Izumo.
Ara us deixem amb el nostre amic col·laborador Xavi Omella amb el Xavi's Bizarre Adventure.
Però abans no acabem l'espai Japó, hem de fer un sorteig.
Correcte, hem de fer el sorteig que hem fet durant tot el diumenge al matí fins a les 5 de la tarda, perquè hem fet la nostra Ginkama especial i anem a sortejar 7 mangas de la nostra patrocinador Norma Còmic. Marc, passa la bossa que anem a veure a qui li toca.
Doncs jo el que faria, com que avui tenim la seguidora número 1 del podcast aquí presencialment, que sigui ella la mà innocent. Què et sembla?
Va, em sembla perfecte.
Li donem un aplaudiment a la Júlia, sisplau. La Júlia farà un paper. i qui s'emporta el lot de productes, atenció... Això sembla un tongazo, eh?
Hòstia, això és tongo, nen.
Això és un tongazo, però del gordo.
Aquí hi ha tongo.
Un tal cabra malaúa s'emporta el pack de volums de Norma Còmics. Gentilesa del nostre patrocinador, una gincama que ha sigut molt moguda, ha participat molta gent, i hem fet moltes activitats, els hem fet fer proves, fusions, respondre preguntes del podcast, omplir una vinyeta, plegar el full com una guineu, o sigui...
No, i a més, la secció que més m'ha agradat és quan teníem que enviar la gent a l'estand de Magori, ja.
Però Magori qui és?
El nostre col·laborador, no?
No em sona res.
No, pues això.
Bé, doncs nosaltres a l'Espai Japó el deixem aquí, us deixem amb el Xavi's Bizarre Adventure, que no l'ha pogut gravar en aquest Manga Barcelona per motius logístics, però l'escoltareu a continuació. Un aplaudiment, sisplau, pel nostre públic que està aquí, al Manga Barcelona.
Ja has avisat els teus amics perquè escoltin el racó del manga? No? I a què esperes, patata? T'atreviràs a desobeir el gran Vegeta?
Una tortuga paralitza l'aeroport de Tòquio.
Molt bones, friquis, què tal? Doncs ja ho heu sentit, la protagonista d'avui és una tortuga, i una tortuga que la va liar parda, parlant clar, perquè déu-n'hi-do va provocar un retard de bastant de temps a l'aeroport de Tòquio, ja que va posar-se ni més ni menys que allà al mig de la pista a travessar-la tranquil·lament, és clar, al seu ritme, no pot anar pas més ràpid, és una tortuga. Però bé, jo tinc una teoria molt clara del que va passar aquí realment. És una notícia que recordo que vaig sentir a la ràdio a principis d'octubre, i el fet que sigui a principis d'octubre i a l'hemisferi nord, que és on està Japó, òbviament, com tots sabem, doncs recolza la teoria que ara formularé, la trolejada de la setmana, no diríem? I és que segur que recordeu la tortuga del fullet tortuga, que al principi de Bola de Drac original, ja sigui en el manga o en l'anime, doncs apareix perquè en Goku la troba que estava perduda. Havia anat a buscar bolets, segons sembla, i va quedar allà perduda durant molt de temps, de fet, fins que en Goku la va trobar i la va ajudar doncs, a tornar cap a casa seva. I bé, d'aquí ja sabem que va aparèixer doncs, el fullet tortuga i l'amistat d'en Goku amb aquest, etc, etc. Però bé, no em vull anar per on no toca. El que dèiem, aquesta tortuga és la tortuga del fullet tortuga, la tortuga de l'aeroport. N'estic completament segur, si no que hi feia allà una tortuga. No hi ha una altra opció. Altre cop havia decidit anar a buscar bolets, molts anys després, i altre cop s'havia perdut. Anar buscant bolets, fins a arribar al voltant de l'aeroport, i al final, doncs clar, va dir, escolta, era de sortir d'aquí com sigui, travessaré per aquesta zona, i ja està, sense adonar-se doncs, que allò realment era un aeroport. Déu-n'hi-do. Jo m'imagino la situació, no? Els operaris de l'aeroport, els membres de l'equip de seguretat, o els membres de la protectora d'animals, no?, que van avisar perquè l'anessin a buscar, arribant allà i trobar-se aquest rèptil allà al mig, preguntant-li, escolta, però què ha passat? Què fas aquí? Oh, saben, sisplau, on hi ha bolets per aquí a prop? És que n'estic buscant i no els trobo. Però què dius? Aquí bolets no hi ha, això és un aeroport, tortuga. Mare de Déu. I bé, després, evidentment, doncs clar, la tortuga explicant-los com bonament podia, ja m'imagino la situació, que venia de la illa del fullet tortuga i que volia arribar-hi. És clar, la illa del fullet tortuga està molt lluny a una illa, jo crec que més o menys la situaria potser, no?, a la vida real, a una d'aquelles illes que alguna vegada ens ha parlat en Marc a l'Espai Japó ja fa temps, al sud de, doncs, del Japó, bastant al sud del Japó, molts quilòmetres al sud, però encara pertanyent a aquest estat. Per tant, una tornada difícil, la que devia tenir la tortuga, que estava al mig de la pista d'enlairament allà, completament perduda, i buscant bolets, que és allò, és aquella expressió que es fa servir, doncs, ha anat a buscar bolets, no?, com dient, ha anat allà on no toca, però en aquest cas jo crec que veritablement així, perquè, com ja sabem, a principis d'octubre, doncs, és l'època bona per anar a buscar bolets, si hi ha hagut pluges prèviament, és clar. Doncs la tortuga que es dedicava a això. També l'altra opció és que hagués pogut aparèixer en qualsevol moment el follet tortuga, que l'haver-la trobat a faltar, doncs, s'hagués anat movent i que hagués arribat amb l'altra tortuga, amb la cogamera. Per tant, hagués sigut encara més surrealista, no?, tot plegat, els avions allà parats, els operaris de l'aeroport, doncs, que no sabien gaire què fer, i de cop i volta veure allà un home amb barba i bigoti blanc, un ancià, que arriba a girar voltant com un boig i damunt d'una tortuga. I aterrant allà a la pista d'enlairament, i tothom amb els ulls oberts com taronges i amb el goterón caient-los per darrere del cap, francament. I no n'hi hauria per menys, allà. El tio allà arribant, bon dia! Sóc el follet tortuga i vinc a buscar la meva tortuga, que sé que és aquí. Hagués estat, francament, encara més surrealista. Jo crec que potser el que va passar també pot ser que fos això. El que passa és que, per vergonya, els periodistes no ho van plasmar, perquè ningú s'ho creuria, francament, que un ancià expert en arts marcials arribés volant damunt d'una tortuga voladora i que gira voltant com una batedora, doncs, a l'aeroport de Tòquio. En fi, qualsevol de les dues hipòtesis és surrealista, sens dubte, com tot el que ens porta la Geis, com tots els titulars que ens porta la Geis, aquí a Xavi's Bizarre Adventure. Doncs bé, res més, simplement dir-vos que espero que hagueu gaudit molt del Manga Barcelona, i que res, la setmana que ve seguim parlant de fricades de l'alçada d'un campanar aquí, en aquesta secció que aquesta setmana hem continuat després de l'acabament la setmana passada, acabament temporal, esperem, del dispositiu. Doncs bé, Marc, seguim com sempre. Evidentment, avui ja no parlem ni de doblatge ni del que parlarem la setmana vinent, perquè serà sorpresa amb el Xavi's Bizarre Adventure. Però sí que el que podem desvetllar, perquè és una cosa que coneixeu de sobres, són les grans virtuts de la web d'un bon amic del podcast, en Magori. La web es diu, com sabeu de sobres, magoriart.com, i en ella hi trobareu molts continguts interessants, com ara l'opció d'adquirir per un preu molt raonable talls de veu personalitzats de la mà d'alguns dels millors actors de doblatge d'anime en català. Vaja, mítics, inoblidables, no oblideu, magoriart.com. Respecte a l'enigma d'en Conan de la setmana passada, si us recordeu, doncs era musical i la resposta és que es tractava d'un fragment sonor de After the Rain. I aquesta setmana a l'enigma d'en Conan us demanem a veure si sabeu quins actors de doblatge catalans hem dut al Manga Barcelona, els del Racó del Manga, i entre tots els encertants sortejarem el volum d'un manga gentilesa de Norma Còmics.
Viatja al Japó sense sortir de casa. Escolta el Racó del Manga. Per participar, heu d'enviar un mail a elracodelmanga@gmail.com amb la resposta i les vostres dades. I el proper dilluns, en directe al Twitch, sortejarem el premi d'entre els que ens encerteu la resposta.
Oh, ostres, no! M'he perdut el podcast del Racó del Manga d'aquesta setmana! Doraemon! Oh? Ei! No cal cap invent. Puc escoltar-los tots a l'iVoox. Visca!
Tenkaichi musical.
Benvinguts al Tenkaichi musical. Aquesta setmana no tindrem cançó exclusiva, ja que els Tenkaichis van actuar en directe en el passat Manga Barcelona i han estat molt i molt liats entrenant per aquesta actuació. No obstant, tocaria Aventura per Japó, sentirem Aventura per Japó, amb un dels temes que van interpretar l'escenari del passat Manga Barcelona i que ho va rebentar més. Atenció, que torna a arribar a l'ending de Jujutsu Kaisen. Rapegem una mica amb Aventura per Japó.
Vinga, som-hi, surti, no t'aturis. Treu tot el que tens, fes allò que creguis. Tothom en parla, ningú es queixa de res. No cal que ho dubtis, segueix les teves regles. Actua falsament, dissimula. I sí, tot serà genial, això sí que mola. Recorda-ho ja, la veritat sempre surt a la llum, tard o d'hora.
No vull renunciar a lluitar mai. Sé que he de mirar més per mi. I no renunciaré a lluitar mai. Vull gaudir la vida per mi. Tornaré a pensar en tu un cop més.
Quan ja no quedi res. Oh yeah.
Seguir